Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Ràdio Estel. Informatius.
Passa gairebé un minut de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Pere Aragonès defensa la llei d'amnistia i el referèndum d'autodeterminació al Senat davant la plana major del Partit Popular i amb l'absència destacada del govern espanyol. El president de la Generalitat s'ha defensat de l'informe dels populars que asseguren que la llei d'amnistia és un cop mortal per l'estat de dret.
Avui sabem també que per molt que escrivi, l'amnistia és inevitable, com ho seran el finançament singular i el referèndum. I com va escriure el poeta Vicent Andrés Estellés a La Rosa de Paper, malgrat que la van manar cremar, La Rosa de Paper circula, circularà, secretament, si cal, per tot el poble. I guanyarem.
Qui ha criticat la presència de Pere Aragonès al Senat és el primer secretari del Partit Socialista Català, Salvador Illa, que considera que no és útil que el president de la Generalitat hi vagi per defensar l'amnistia.
Ningú entén la presència del senyor Aragonès al Senat, ni des d'un punt de vista temàtic, ni pel resultat que tindrà això, que és zero. L'amnistia està descomptada a Catalunya perquè normalitza institucionalment el que ja és normal aquí a Catalunya, no?
I una de les intervencions més esperades, la de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, creu que no s'hauria d'estar celebrant aquest debat i ha carregat també contra el govern de Pedro Sánchez.
Hablar de lo que no pasa ni debería pasar y dejamos de hablar de todo lo que sí pasa y debería ocuparnos. Lo que no pasa es que haya un conflicto o un problema de convivencia entre España y sus regiones. Lo que no debería pasar es que el Estado pida perdón a los criminales que pretendieron destruirlo con el dinero de todos. Y lo que sí pasa y debería ocuparnos son los problemas que afrontamos todos los españoles.
Molt pendents, per tant, d'aquest debat que s'està celebrant al Senat a aquesta hora. I un apunt de plana política catalana, perquè acabem de saber que l'actor i director Joel Joan fitxa per alhora la candidatura de l'exconsellera Clara Ponsatí i el filòsof Jordi Grau Pera. En declaracions a Catalunya Ràdio ha avançat que ocuparà la posició número 10. I, per cert, avui s'acaba també el termini per presentar candidatures a les eleccions del 12 de maig. I més qüestions. El Dicasteri per la Doctrina de la Fe presenta ara, a partir de les 12, al Vaticà, la declaració Dignitas Infinita sobre la dignitat humana. La presentació es farà en roda de premsa a la sala de premsa de la Santa Seu i seran presents el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecte del Dicasteri, i el secretari de la secció doctrinal Armando Mateo i Paola Escarcela, professora universitària a Roma i també responsable de la catequesi per a persones amb discapacitat de la comunitat de Sant Adigi. I tornant a casa nostra, a Barcelona, ja arrenca la convenció anual de McDonald's. És la primera vegada que l'empresa celebra aquesta cimera fora dels Estats Units. Durant 4 dies s'espera l'assistència d'uns 14.000 franquiciats, treballadors i proveïdors de 135 països. Coneixeran els objectius complerts de l'empresa i també els plans de futur. Una trobada, però, que ha quedat tacada per l'amenaça de querella per part d'uns franquiciats. Asseguren que l'empresa obté un alt marge de beneficis i els cobra sobrecostos que no són justificats. A més, denuncien que McDonald's es deslliga de les condicions laborals dels seus treballadors. Alguns dels denunciants tenen establiments situats a Catalunya. I ara són les 12:04. Obrim plana esportiva d'aquest dilluns. El Joventut de Badalona rescindeix el contracte a l'entrenador Carles Duran. El club explica que davant la necessitat de revertir la dinàmica de l'equip, les dues parts han arribat a un acord per separar els seus camins. Duran tenia el contracte fins al juny de l'any 2025. Es va fer càrrec de l'equip, de fet, en un dels moments més difícils de l'entitat a inicis de l'any 2018. La seva arribada va ser un revulsiu i va aconseguir treure l'equip de la zona de descens i assolir també també la salvació de la categoria quan semblava impossible. Al llarg de les 6 temporades com a entrenador del primer equip, 13 jugadors han debutat amb el Joventut sota les seves ordres, en una mostra, per tant, de la importància que sempre ha tingut, té i tindrà el planter. I en futbol ja es coneix el col·legiat que xiularà aquest dimecres que ve el partit d'anada del Barça davant del Paris Saint-Germain a l'estadi del Parc dels Prínceps. La responsabilitat recau al col·legiat britànic Anthony Taylor, de 45 anys, que xiula a la Premier League des de l'any 2010 i és també internacional des de l'any 2013. Aquesta serà la cinquena vegada que xiuli els blaugranes, amb un balanç d'una victòria contra el Porto, dos empats i una derrota. En canvi, el Paris Saint-Germain mai no ha perdut amb l'anglès dirigint un partit. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà el punt de la una del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins la una els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No és el que sembla.
Set minuts que passen de les 12 del migdia. Aviam, fem-ho per parts, això, avui, perquè... Xavi Pastor, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Espera. Marta Méndez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí que la tenim.
Sí.
Avui, Xavi i Marta, m'heu de presentar algú.
Avui et presentarem a la Mariona Garriga.
Val.
Que ha tingut l'amabilitat de venir a parlar-nos de nens, nenes... de mediació, resolució de conflictes...
Ep!
Sí.
Que també n'hi ha, eh?
I tant. Ara ens ho explicarà.
Diu, i tant!
I tant.
Tens fills, eh?
Sí, sí. No sé si són grans, però me'ls recordo. Quan més grans, pitjor, diuen, no? I d'uns contes, uns supercontes. I dic supercontes perquè estan agradant molt, estan, sí, molt ben fets, molt ben parits. Ens ho explicarà. I, escolta, la importància del tema. Uh-huh. Sí, clar, com deia Pitàgores, el filòsof i matemàtic fa... 500 abans de Crist, deia: eduqueu els nens i les nenes i no haureu de castigar els homes i les dones. Doncs això va avui, no? És a dir, a més, quan som petitets aprenem moltes coses. Jo crec que aprenem lo bàsic.
Uh-huh.
I vet aquí la importància de portar avui la Mariona i el que fa ella. És a dir, ella ensenya o, a través dels contes, explica conflictes, fa conflictes i intenta ensenyar a nens i nenes, i ara ens ho explicaré potser a més gent i tot, la importància de gestionar conflictes. Una cosa és que segurament ni tu ni jo, bueno, jo segur, jo no ho sé, Joan, tu potser també, quan érem petits ens van ensenyar.
És a dir, no.
Allò, sobre, a la brava, saps?
Vinga,
aprende tu solo.
Troba-t'hi
i ja te'n sortiràs. Uh-huh. I la Mariona ha tingut aquesta gran idea i està avui aquí. No?
Escolta'm, de seguida saludo a la Mariona. Abans, però, Marta, suposo que coincideixes amb en Xavier, però t'ho vull preguntar també. Això que de petits ens donin eines per solucionar els nostres propis conflictes, suposo que a la llarga no només ens servirà, és que ens servirà de molt, no?
Sí, sí, és que una cosa que seria molt important és educar, ensenyar des d'infants en competències en resolució de conflictes, és a dir, el poder del diàleg, què fer quan em trobo una situació que no m'agrada, no té per què ser inclús un conflicte amb un altre, no? Sinó gestionar una situació que no m'agrada, com superar-la. Uh-huh. I tot això al final són eines que et serveixen de nens de poder afrontar conflictes o baralles, no?, que tenen entre nens o entre nenes, no?, i abordar-les d'una forma diferent, no? I això, al final, és una competència que aprens i que et queda, no? O sigui, ho portes incorporat amb tu en tots els teus espais de present i de futur, no?, de quan ets gran, no? De fet, des del món de la mediació i de la conflictologia, ja fa un temps que estem reclamant, doncs, que a part de que evidentment amb els diferents graus hi ha graus que ja tenen com a optativa una assignatura de mediació o de gestió alternativa de conflictes, però considerem que hauria de ser amb tots els graus, perquè tots els professionals haurien de tenir aquestes competències també, però sobretot des de la infància, no? I per això el que fa la Mariona, no?, el Xavier a mi ens agrada tant, no?, perquè precisament va en aquesta línia, no?
Mm-hmm. Ara sí, Mariona Garriga, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Estàs?
Doncs mira, aquí amb molta il·lusió, la veritat. És la primera experiència de ràdio, així que ja veus.
Que bé. Escolta, estava parlant la Marta i estaves fent que sí amb el cap, eh?
Sí, és que li dono tota la raó, que tot el que ha dit és així. Per tant, és un tema d'infància, des d'inici tenir eines, coneixements, que els faran servir, els utilitzaran, i per tant, val la pena fer una mica aquest canvi en la gestió de conflictes, saps?
Mariona, explica'ns una mica, perquè tu has publicat aquest llibre de contes, no?, Els petits mediadors, contes per treballar conflictes i aprendre mediació. Com arribes a publicar aquest llibre?
Puf, això és una història bastant llarga, que ara potser explicar-la seria una aventura. Necessitaríem dos programes de ràdio. Per tant, faré com una espècie de síntesi per intentar veure si s'explica. A veure, jo vinc del món de l'advocacia. Sí, sóc advocada, per tant, he gestionat conflictes d'una manera concreta, com ho fan els advocats, durant 15 anys, en un despatx d'advocats, en una multinacional... amb aquestes dinàmiques, jo la veritat és que no m'ajustava gaire. Jo veia que allà hi havia algú que no em quadrava, el defensar només una part del relat del conflicte. No ho veia, perquè sempre veia que l'altra part tenia una mica de raó, o molta, no? I deia, com pot ser que jo estigui defensant això? Bé, doncs a partir d'aquí entro en crisi. La crisi dels 40-42, allò que tothom té la crisi existencial,
sí.
A la multinacional entro en crisi. Bueno, per molts motius, i un d'ells era perquè no estava ben col·locada a la vida. Perquè deia jo això, jo no vull continuar fins a la jubilació fent això, per favor, no. Llavors vaig fer un màster en mediació. Una amiga em va dir, escolta, hi ha un màster en mediació. I jo, què és la mediació? T'ho dic en sèrio, Xavi? O sigui, què és la mediació? I llavors em va explicar, que interessant, són eines superxules per la vida personal, per la feina que sigui, no? I llavors vaig fer el màster, em vaig passar un any fent el màster, patint molt a la feina, el màster, els nens, va ser com un drama, i quan vaig acabar el màster em vaig quedar com, ara em mouré, i em vaig moure. Què vol dir moure's? Marxar de la feina on estava, sense res.
A la brava, eh?
Sí, a la brava, a veure, a la brava. Va ser complicat, però no entro aquí. Seria motiu d'un altre programa. Sí. Llavors, que té a veure amb els conflictes. També. Llavors, bueno, em vaig quedar com... No tinc res, tinc l'atur, el cap se'm va netejar, vaig treure'm una motxilla molt grossa.
Que bé.
Sí, i a partir d'aquí va venir la inspiració. I dius, i com va venir? Pues la inspiració de fer contes que no havia fet mai contes, jo. Perquè no sabia que sabia fer-los. Doncs va venir per una amiga, Núria Picornell, si m'estàs escoltant, tot gràcies a tu, que ho saps. Em va comentar, ella escriu contes infantils, i un dia em va dir, escolta, que he fet un conte que no el puc col·locar al lloc. I jo, a veure, doncs explica'm quin conte és, va, que jo ara que estic així a l'atur i tal, et puc donar alguna idea, jo què sé, com a espectadora. I em va dir, sí, és un petit indi. Un petit indi? Sí, un petit indi que d'aquells d'abans que portaven la cinta amb la ploma, i llavors és molt entremaliat, i quan fa una malifeta, doncs la ploma se li revela i li fa pessigolles i li diu, què estàs fent? I jo dic, ostres, quina monada de conte! Jo així en plan, quina monada, el petit indi! Em va enlluernar, jo, aquella idea. I llavors vaig dir, date, petits mediadors directament. O sigui, tot va anar en un únic dia.
Boníssim.
Molt bèstia. Quan tens el cap net i obert, és quan surts tu com a persona, no? Uh-huh. Com l'essència teva. Llavors, a partir d'aquí, doncs vaig dir, vaig a començar, Núria, vols fer-me els comptes? I jo poso la idea uh-huh. i diu, no, jo no puc, no sé de mediació. Dic, tens raó, Núria, deixa-ho córrer, ja ho faig jo. I llavors vaig provar a fer comptes i a partir d'aquí em vaig en sortir, crec.
Mariona, deixa'm fer-li una mica sí. La guitza a en Xavier. No, no li farem la guitza. Però és veritat que en Xavier sap que moltes vegades, quan ens trobem, jo li pregunto, però escolta'm, Xavier, ben bé, això de la mediació, de la conflictologia, com va? Què és? Explica'm-ho tot de nou, perquè no em queda del tot clar. Què és més fàcil, que els grans entenguem que és la mediació o que ho entenguin els petits?
Bona pregunta. Saps què crec? Que els petits, m'estic adonant, quan faig els tallers, ho capten superràpid, superoberts de ment, superflexibles, i entenen perfectament tot. Perquè quan faig el segon... Després d'una primera sessió, a la segona faig com un resum, no? I dic, a veure si us en recordeu del que hem fet fa 2 mesos. Cap mena de dubte. Estic segura que fent-ho amb adults, els nostres cervells, que estan com més plens de coses i encursetats, no se'n recordarien.
Encursetat, jo crec que és la paraula, encursetat.
Jo sí, crec que sí. Sí. És això, aquestes capes que portem a sobre i que no ens deixen això obrir, no? Per tant, els nens i les nenes.
Mira, Marta, que deia que sí, Marta?
Sí, perquè estem programats, al fin, o sigui, hem estat educats amb una manera de resoldre els conflictes i estem programats per fer-ho d'aquesta manera, no? O sigui, i aleshores, per fer-ho d'una altra manera, ens hem de desprogramar i tornar a aprendre una manera diferent. Aleshores, clar, jo crec que això que diu la Mariona té molt sentit, no?, amb els nens... són més verges, no?, en aquest sentit. I per això és més fàcil, jo crec. Tot i que jo crec que els adults... a veure, aquí som tres ja, o sigui, el Xavier, la Mariona i jo, que vam estudiar una cosa que no és mediació, no?, el grau que vam fer, no? Jo també vaig fer dret i el Xavier polítiques, no? Mm-hmm. Per tant, nosaltres i molts més, eh? Però bueno... És molt més fàcil, jo també crec, lo dels nens.
Xavi.
Sí, no, deixem fer una connexió entre adults i nens. Al final, jo crec que un recurs com els contes, és a dir, la literatura, o també podríem parlar d'altre tipus de recursos, com pel·lícules, teatre, no? Jo tenia un professor que, al principi, quan feia jo també el meu postgrau, fa uns quants anys, 20 i escaig d'anys, em deia... que ahir feia servir el teatre. Portava, deia, quan tenia conflictes entre persones, entre parelles, intentava mirar què hi havia en aquell moment a la cartellera de teatre i se'ls emportava al teatre. Perquè,
boníssim.
Sí, perquè al final, darrere dels contes que ens explica la Mariona, hi ha el tema del mirall, no? Mm-hmm. És més fàcil veure en els altres els defectes, les virtuts, les coses que no surten bé, les coses que haurien de fer millor. Tira't una cançó, no? Jo, per exemple, nosaltres en el postgrau de Girona portem el Nacho Tarrés a parlar d'aquests temes i aprofitar la música. No? Amb les cançons pots escoltar, que ho hem fet també, pots veure coses que es diuen i que segurament si t'ho diuen a tu ho sents com una crítica, però si veus en l'altre pots analitzar-ho d'una forma més freda. No? I deia, deixeu-me que comuniqui el tema dels nens i els adults. Jo crec que hi ha una cosa que ens connecta, que és que quan veiem un relat, quan ens expliquen alguna cosa que està fora, però que ens d'alguna forma ens interpel·la...
Ressona.
Interpel·la, uh-huh. Ens arriba molt, molt bé, i com que és de fora, tenim la capacitat de veure-ho amb molta més claredat, no? Jo amb els alumnes sempre faig un exercici que és els col·loco contra la paret o contra una pissarra que ha escrit alguna cosa i els dic, digue'm què posa. I com que estan enganxats contra la pissarra, no veuen res, l'únic que veuen és una lletra. Dic, agafa 15 centímetres.
Perspectiva, eh?
Agafa 20 centímetres. I quan porten un metre diuen, home, jo ja veig el que has posat. Doncs els contes el que permeten és fer-nos sortir de la nostra realitat, uh-huh. del nostre conflicte que tant ens està cremant per dintre i tant ens està, diguéssim, bloquejant la part més, si voleu, més racional o la part més, més de poder veure les coses en perspectiva. I el que permet això, jo entenc que tant amb nens com amb adults, perquè a mi els contes m'agraden molt, els contes breus,
no? A mi també.
Del Vilamata. I ens permet veure, o el Raymond Carver, no? Et permet veure coses que fan mal, però que quan són els altres, tens aquesta perspectiva per poder-les analitzar i per poder treure'n un aprenentatge. Al final, jo veig en els petits contes, per això hem fet també venir la Mariona, que hi ha una eina per ajudar, ara ens ho explicaré ella, a altres persones, perquè els nens sàpiguen gestionar conflictes. Però segurament, si la Mariona comença a pensar en contes per grans, segur, ja li dono feina.
Clar, no, mira, ara el Xavier deia, no, és que a mi també m'agraden els contes, als adults també ens agraden els contes, sense anar més lluny. Hi ha un llibre que va assolir èxits i es va portar al teatre, inclús, fa ben poc, que és Cantujo i la muntanya balla, d'Irene Solà, que és una preciositat. Mariona, de seguida ens expliques què hi trobem en aquests contes.
Sí.
Però abans d'entrar-hi, jo entenc que molts oients es preguntin, però els petits tenen conflictes?
Esclar que tenen conflictes. Tothom tenim de conflictes des del primer dia que estem per aquest món. Per tant, sí, tenen conflictes. I els conflictes, doncs, són o molt, diríem, naturals del dia a dia, no? Allò... els dos nanos que es barallen per anar al bany i utilitzar el bany, no? Uh-huh. A l'hora, no? Jo primer, tu, des d'un problema gros, per exemple, en una escola, no? Allò que parlem ara molt de l'assetjament, no? Doncs existeix, evidentment que existeix. Tota la vida ha existit, uh-huh. I per tant, sí, hi ha conflictes, evidentment. Ara, allò que dèieu, és que jo tenia moltes ganes de parlar quan deien és que aquests contes només van per infància. No, és que el meu objectiu ja, el meu relat, en quan venc això, és que ha variat, perquè d'inici sí que parlava de destinataris, nens i nenes, però és que ara ja l'he canviat el relat.
Sí, eh?
Sí, no, total. Va haver-hi una primera etapa, nens i nenes, una segona etapa va ser nens i nenes i persones educadores. Mm-hmm. Perquè no m'atrevia a dir adult general, perquè era una mica, ai, que vegin aquí il·lustracions. I llavors, al final, quan vaig fer la part 2 dels petits mediadors, que existeix aquest llibre perquè la gent no, ha vist l'1 però no el 2, doncs vaig dir, i adults, a tots els públics. Per tant... Volia contestar aquesta pregunta.
Uh-huh.
Si necessites eines, tu, com a professional, com a pare, com a el que sigui, els petits mediadors et valen perfecte. Uh-huh. Bueno, vull dir...
Sí. Anem a les eines que hi trobarem, en aquests llibres.
Val. Mira, el primer llibre marca les 7 eines bàsiques mediadores.
Mhm. Uh-huh.
Que estan formades o són les fases d'un procés de mediació. Ara aquí potser m'estic embolicant una mica, però s'ha d'explicar. El procés de mediació és un procés molt diferent al del judici. Uh-huh. El del judici està molt marcat, molt estipulat, tal, però la mediació és com una mica molt més flexible, però sí que hi ha una mica d'estructura perquè el mediador també estigui endreçat a l'hora de gestionar el conflicte, no? D'ajudar-los. I llavors vaig dir, home, doncs, les 7 eines mediadores bàsiques poden estar en el primer, que va la primera des de què és conflicte, uh-huh. perquè moltes vegades no sabem què és un conflicte. És molt heavy, això, eh?
És bèstia, eh?
És molt bèstia.
Sí.
Però no els nens i els nens... Els nens.
No, tots,
eh? No sabem que tenim un conflicte ara actualment, o molts actius, no ho sabem, per tant, què és el conflicte. I llavors acaba amb l'acord, que seria la 7. Entre aquests estan les fases del procés de mediació. Conflicte. Escolta activa, si no ens escoltem, nana i de la Xina. El tercer, fons del conflicte. Què hi ha a la part invisible i no a la part visible? Sí. Això seria el tercer. El quart, l'empoderament. Què necessitem saber del nostre conflicte, del nostre interior, per poder gestionar-lo? Perquè si no ens coneixem a nosaltres mateixos què volem, què necessitem, doncs malament. Després el reconeixement seria l'altra fase de dir i l'altre, què necessita, què vol, aquí seria la part aquesta. Després tindríem la pluja d'idees, que és quan ja sabem i ja ens hem reconegut, ostres, generem idees creatives per intentar sortir d'aquest embolic, i finalment l'acord. Mm-hmm. Per tant, vaig dir, procés de mediació, pip, tot, amb ordre, pa, les 7 eines. Aquest és el primer llibre.
De seguida obrim el segon. En el primer hi trobem això.
Sí.
Xavier, em deia la Mariona, la part invisible d'un conflicte, m'he apuntat aquí. La part invisible d'un conflicte és aquella part que no volem veure i és per això que necessitem precisament aquest mirall que ens deies abans?
Sí, deixa'm dir una cosa que m'ha agradat molt de la Mariona. Que la Mariona ha dit això del conflicte al principi de tot i recordo el Juanjo Capdevila, que ens va, quan ens va explicar, quan parlàvem de l'esport, te'n recordes? Que va dir, i vas dir tu, escolta, Juanjo, com va anar això amb el Xavier? Doncs mira, quan el Xavier va venir i em va explicar que jo tenia conflictes, jo li deia, jo això no en tinc.
Jo no sabia que tenia conflictes.
Jo això no en tinc perquè jo no veia conflicte en això. O sigui, veia un problema, veia desavinences, veia gent enfadada, gent que li passava alguna cosa, jo mateix. I potser, per mi, el conflicte era assimilable a violència, però el que hi ha per sota, no? I et responc, la part invisible d'un conflicte és... Ella no ho ha acabat d'explicar, però que forma part d'allò que en diem l'escalada conflictual. És a dir, moltes vegades no ens n'adonem que hi ha una cosa que ens ha provocat incomoditat. I callem. Perquè la percebem nosaltres i pensem, això potser sóc jo, que sóc una mica raro, una mica raret, una mica diferent. I aquella persona, i tendim a ser bones persones, en el sentit que pensem que el problema el tenim nosaltres i no l'altre. Bueno, i ho deixem aquí, però un cúmul d'incomoditats genera una insatisfacció, que és quan ja t'estàs començant a allunyar de la persona, perquè ja no et sents a gust amb aquella persona. Tot això continua estant al nostre cap, eh? Aquí dintre. No hem manifestat res, no hem comunicat res. Que segurament, i aquí ve la gràcia d'aquests contes, que és que ens ajuden a la gent a entendre que ho hem de manifestar, ho hem de verbalitzar, perquè si tu no dius, escolta, aquesta situació m'incomoda, l'altre pensa que no passa res i va tirant amb això amb els interessos. Després tindríem que això, en un moment determinat, com que et vas allunyant d'aquella persona i comences a veure coses que a tu no t'agraden, generen un petit incident, un mitjà incident, un gran incident. Tot això ja, això sí que ja comença a estar aquí damunt del dia, ja comença a estar damunt d'una taula. Però fixa't que hi ha una part molt important que és invisible. I com deies tu, aquest tipus de material, fixa't, ens ajuda a entendre el que ens està passant, un, i dos, a entendre que hem de començar a verbalitzar-ho, perquè si no verbalitzem, l'altra persona no ho entén, i si no ho entén, el conflicte d'entrada només el tens tu, que no és veritat, perquè tu també, al final, com que tot això ho interioritzes, acabes comunicant-te no verbalment, amb distància, amb una cara més trista, amb una cara més sèria, i tot això va generant aquesta distància que va fent més difícil o més fàcil que al final hi hagi gent com nosaltres, com la Mariona, com la Marta, com el Xavier, i fins i tot com tu, quan estàs jugant, a començar a mediar en conflictes. És a dir, la necessitat de recuperar exactament què ha succeït, què han pensat, què han entès, què han percebut, perquè ho puguin verbalitzar. Per tant, sí, és molt important aquest tipus de recurs.
Deia, de seguida anem a la part 2 amb la Mariona, però abans, Marta, fixeu-vos una cosa.
Sí.
La Mariona ens ha dit 7 punts bàsics de la mediació per tal d'arribar al 7è punt, que és un acord. Sí? Mm. Si nosaltres fa 1, 2, 3, 5 anys posem la televisió i posem les notícies, com aquell qui no vol, ens parlen de taula de diàleg, negociació i acord.
Ai.
Sí.
Ens estem saltant? Mira, de 7 en fem 3. I 2 són les mateixes. Per tant, de 7 en fem 2.
Bueno, perquè salten la part més incòmoda, que és reconèixer quin és el conflicte. Perquè jo volia fer un apunt amb això que diu el Xavier, i que ha dit la Mariona, que estic totalment d'acord, i a més m'agrada molt aquesta divisió que ha fet la Mariona, perquè és molt visual i fàcil d'entendre, que al final és lo important, no? Perquè a vegades els mediadors, com diu una professora que porta el Xavier al postgrau de Girona, la Txell Costa, no? Que diu que els mediadors parlem raro, no? que parlem per nosaltres.
Som avorrits,
no? Sí.
Excepte sí, alguns.
No?
Eh?
Llavors, sí, aleshores crec que és molt útil, no? Aquesta divisió que ha fet la Mariona, perquè s'entén perfectament. No? Doncs això que diu de la part invisible del conflicte, ja, jo volia fer l'apunt de... és molt important el que ha dit el Xavier i també és molt important que quan aquesta persona dona el pas de vaig a parlar amb l'altra persona perquè jo em sento així, el que acostuma a passar és que el receptor del missatge pensa això és problema seu. O sigui, el conflicte el té l'altre. No, tu formes part d'aquella relació. Per tant, al formar part d'aquesta relació, tu també tens el conflicte.
Per això és tan important escollir les paraules bé, eh? També, Marta, escollir. Sí, per això la nostra feina.
Sí,
és a dir,
sí, però és que hi ha unes mediacions, moltes, a les primeres reunions, el més difícil precisament a la primera part de mediació és precisament que, una, es reconegui el conflicte, això que no fan els polítics, això que dius, Joan, no? Que passen directament a la taula.
Clar, però és que ja no parlava ni de que els adults no seguim aquest ja no et dic pla de mediació, no. Però no seguim aquests punts. No és que siguin els adults ja, és que no són ni els representants polítics, ni els representants dels
per
adults.
Per això. Sí. No, perquè és la part, ja et dic, jo com a mediadora, quan inicio una mediació, la part més complexa, que diràs, bueno, serà la d'arribar a un acord, no? És la de l'inici. És la de que cada un reconegui què està passant, com ho està rebent i quins són els fets. I quina responsabilitat, que no culpa, que és diferent, tens tu també amb aquella situació, no? O sigui, com has contribuït tu amb aquella situació. No?
Clar. La Mariona Garriga, que ha fet un correcte, sorollosament en silenci.
És que m'estic mossegant la llengua tota l'estona,
no, tira.
Saps? No, jo... Quan em toqui. No, i el que dèieu això del llenguatge, mira, va perfecte, perquè el llibre 2 dels petits mediadors, que no s'ha d'oblidar que existeix,
ara.
Perquè tothom diu l'1, ja tinc l'1, no, i el 2 què? Perquè és el complement, sí, i en aquest cas ve a huevo, perquè el conte 2 dels petits mediadors 2, protagonitzat per en Dotto, parla de la comunicació no violenta.
Mira,
molt bé.
Molt bé.
Clar, és perfecte. Ple és un complement
ple perfecte. Ple segle XXI, Mariona?
Ja.
La comunicació que usem en ple segle XXI...
És la violenta.
És violenta.
Totalment és horrorosa.
És bestial,
I si te la revises tu mateix, estàs tot el dia violentant amb la teva comunicació.
Ja no entrem a la xarxa, evidentment.
No, bueno. això és...
això serà el 3.
Això és horrorós. Bueno, el 3 ja vindrà. Ja ve. El 3 ve.
Petits mediadors a la xarxa, ara.
Ostres, Déu-n'hi-do. Jo a la xarxa no vull ficar gaire, perquè em posa molt nerviosa.
No, millor que no.
No, em posa amb crispa. Però el Dotto fa això, no? És una eina, per tant, complementar de les primeres. I així ho fa els petits mediadors 2. Totes les eines que tenim per aquí són complementàries del procés bàsic i les eines bàsiques de mediació. Per tant, tot això, l'1 i el 2, són un manual. Són un manual de mediació amè i senzill per utilitzar per qualsevol persona. Llavors, pues trobo per això que he anat variant una mica el relat. Qui és el destinatari? Nens i nenes, sí, però és que hi ha guies didàctiques a dins per cada conte. Curta, petita, simple, però amb les coses bàsiques i propostes de treball. Per tant, això va pels adults. I els nanos també, perquè hi ha la secció conte, i llavors, clar, aquí tothom es pot enriquir i pot tenir eines per gestionar conflictes.
Boníssim, això. Boníssim. Xavi.
Mira, jo estava escoltant i estava pensant que no donem valor a la pau. Perquè, com que el dia a dia és normal, la gent es saluda, la gent es parla, els nens juguen...
No, la gent es saluda, cada vegada menys,
Per això. Ah. És a dir, per sort, encara la gent sap com sortir-se'n de situacions difícils, com pot, d'aquella manera. Per sort, en el passat ens han ensenyat alguna cosa, durant la nostra vida hem tingut experiències desordenades i contes com els de la Mariona el que fan és ordenar, és a dir, donen als més petits allò que tu i jo, i segurament la Marta i la gent que ens escolta no ha tingut mai. Sí. Que algú ens digui, digue'm els 7 passos, no? Jo també ho faig, això, és a dir, quan vaig a fer sessions aquestes que la gent em convida, vine a fer-nos una conferència, jo dic, els 7 principis bàsics per la gestió del conflicte, perquè te n'adones que només amb això, amb 7 principis bàsics, la gent funcionaria molt bé. Que la gent funciona, però pot funcionar millor. Per tant, penso que donem molt de valor a la guerra, a la violència, no? I donem poc valor a la pau. És una mica com la salut. No sabem, no donem valor a la salut fins que no estem malalts. I no, el que no ens n'adonem és que per estar malalt hem hagut de fer alguna cosa o deixar-la de fer per posar-nos malalts. Per tant, penso que aquest és un element fonamental. Tenir això i donar-li, no només als petits i als petites, sinó als educadors, a les professores, als pares i mares. És a dir, pares i mares que encara avui abans ho escoltava, no? I deia, què passa? Tu li preguntaves a la persona que hi havia abans que parlàveu dels adolescents. Com saps que un adolescent li està passant alguna cosa? Diu, perquè hi ha un canvi d'hàbits i un canvi de comportament. Doncs, si aquests petits mediadors saben que quan hi ha un conflicte com han d'actuar i no actuen com feien els seus pares, no? Que diuen, escolta, hi ha un nen que m'ha picat a l'escola, doncs tu pica
sí,
tu primer.
Fa així.
Pica tu primer. I dius, no, això l'únic que fas és escalar. Sí. El que cal és donar-li eines, que és el que el nen t'està demanant o li està demanant al pare o a la mare. Mare, digue'm què puc fer, no? O la professora, digue'm què puc fer.
Xavi, perdona, que ja estem parlant de conflictologia. President Aragonès, que acaba de sortir del Senat, em sembla que el podem escoltar les declaracions tot just després.
El discurso de la senyora Rizzo respecte a los independentistas y al independentismo.
Bueno, creo que es una falta de argumentos continua, ¿no? Aparte de que fijándonos en los datos económicos están absolutamente manipulados, mi pregunta es si Cataluña necesita tanto España, si Cataluña necesita ser rescatada por España, pues ¿por qué no nos permiten que solo con nuestros impuestos pues nos podamos gestionar, ¿no? Por lo tanto, es una contradicción en sí misma.
Resposta d'Aragonès al que deia Ayuso i que sentíem en aquesta mateixa emissora i en aquest mateix programa. Per ser notícia també de darrera hora, ja que estem en el món de la conflictologia, el Suprem ha criat a declarar Carles Puigdemont per videoconferència el proper mes de juny sobre el cas de Tsunami Democràtic, una notícia que ens explicaran més espaiadament els serveis informatius d'aquesta casa ara a la una del migdia. Xavi, Marta, Mariona, ho hem de deixar aquí. Però molt és molt interessant. Ja és molt, molt interessant. Per cert, sí. A qualsevol llibreria, eh?
A qualsevol llibreria, sí.
Els petits mediadors, contes per treballar conflictes i aprendre mediació. Un i dos.
I el tercer va en camí.
El tercer va en camí, ja?
Està escrit.
Què tindrem, el tercer?
El tercer, 7 eines més, però més introspectives. Molt boníssim. Interessant.
Molt bé.
Ho lligarem amb la salut mental i ho lligarem amb tema espiritual. Compassió, amor, humilitat, que cal.
Perdó.
Que cal bastar. Perdó.
M'encanta. De fet, mira, Mariona, fem una cosa.
Mariona.
Gràcies, sí, sí. Marta.
Fem una cosa. Quan tinguis el tercer,
sí,
vens amb en Xavi i la Marta i en tornarem a parlar.
Molt bé, gràcies.
Xavi Pastor, Marta Méndez, Mariona Garriga, moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé.
Gràcies, fantàstic.
Gràcies.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vuit minuts que passen de dos quarts d'una del migdia, ara marxen els desconflictes i arribem els del Viure en Salut, espai que tenim aquí als matins, que forma part dels continguts de la caravana. També Joan Trias ha sortit per la porta de la història. Per tant, ja sabeu que de dilluns a dijous, avui en setem setmana, amb l'alegria que ens caracteritza, aquí em teniu portant endavant aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, les seves expertes mans. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias una estona i torna el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la saviesa, l'elegància, l'humor, en directe des de Madrid. Ja sabeu que viure en salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. 24 hores oberts per rebre les vostres consultes. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Que important és aquest número de telèfon, el 663 99 30 62. És la clau que us obre les portes d'aquest espai de par en par. 663 99 30 62. Aquí ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu o nota per escrit també al nostre número de WhatsApp sobre qualsevol dubte mèdic que tingueu per vosaltres, per un familiar, per un veí, qualsevol cosa que us faci la guitza o dubte o curiositat, ens podeu escriure. També tenim una adreça de correu electrònic que podeu fer servir, és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, una setmana més, un dilluns menys, ja podem saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos está escuchando desde Madrid. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, don Rafael. ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estrenando la semana con la alegría que nos caracteriza, como decía ahora al principio. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
Bien. ¿Sí? Sin novedad.
Sin novedad.
Estuve bien, estuve viendo a la familia política en Asturias, con lo cual, bueno...
Ostras.
Bien.
Qué bien, bien, ¿no? Asturias,
sí.
Patria querida.
Asturias, patria querida, sí.
Oye, mira, yo
estuve con ellos.
No he estado nunca en Asturias y tengo la sensación... Pues... Es que yo tengo la sensación de que soy muy... Mi corazón estaría muy feliz en el norte de España. Porque me parece...
Te va a encantar.
Sí, ¿verdad?
Te va a encantar. Te va a encantar lo que es... ya mejora mucho el clima en Asturias. Uh-huh. Ya no es ese clima de llueve mucho, lógicamente, porque si no, no estaría tan verde. Sí. Como te dicen los propios asturianos. Uh-huh. Está verde porque llueve, lógico.
Claro.
Pero te va a encantar su gente, te va a encantar... el paisaje es espectacular, uh-huh, tanto lo que es la costa como el interior. Yo conozco ya bastante bien Asturias. Uh-huh. Y qué te voy a decir de la gastronomía asturiana.
Bueno, claro, pues, evidentemente.
Entonces yo te recomiendo que, uh-huh, que si tienes algún día para ir por allí, uh-huh, pues yo te da igual, me da igual que sea la parte oeste que la parte este. Yo conozco más la parte este,
sí,
la que está más pegada ya a la zona de Galicia, uh-huh, pero y el interior. Pero también la costa oeste también es muy bonito, Riva de Sella, Llanes, todo eso que todo el mundo conoce. Uh-huh. Pero bueno, la Asturias hay que verla despacito y con calma porque tiene sitios espectaculares, espectaculares.
Pues te tomo la palabra porque es uno de los lugares que me gustaría visitar con un pelín de calma, como mínimo. Ya tenemos...
Pues aquí te comprometo, cuando vayas a ir, que me digas qué zona vas a visitar, que sí, ya te hago yo una ruta específica.
Perfecto, Jacinto.
Vamos, más que yo... Mi mujer, que es asturiana, con eso te digo todo.
Ah, bueno, pues mira, pues se lo agradeceré a ella también, porque tiene pinta de ser un placer. Yo además tengo tres admirados personas de Asturias, asturianos. Uh-huh. Ángel González, el poeta, que es de Oviedo, si no tengo, uh-huh, malentendido, que me gusta muchísimo. Sí. Y luego, del mundo del fútbol, que ya sabes que yo soy muy futbolero, uh-huh, el amigo Luis Enrique, del cual yo soy,
claro,
absoluto fan.
Claro, claro.
Y Pitu Abelardo, jugador del Barça y entrenador actual.
Correcto.
Pues, los dos son de Xixón, del Sporting.
Y si te vas más arriba, Kini.
Efectivamente, me olvidaba de Kini.
El brujo, hombre, por favor.
El brujo de Arteixo, que además
hizo
historia en el Barça, la de goles que marcó, uh-huh, con la camiseta, uh-huh, del Barça. Por lo tanto, ya tengo dos invitaciones por tu parte. Bueno, la más formal es la de Córdoba.
Pero, sí, esa por supuesto.
Pero la de Asturias como guía, pues también me gusta. Bueno, pues si te parece, hecho este periplo asturiano, vamos a pasar con los temas de salud y de bienestar. A mí me gusta, ya sabes, los lunes recordar un poquito poquito. ¿Qué podemos tomar? ¿Qué nos ofrece Marnis como complemento alimenticio para darnos un poquito de energía? Yo tengo uno de esos lunes que no me vendría nada mal tener un reprise un poquito extra, porque después del cambio de ritmo del fin de semana, que ha sido potente, pues me está costando un pelín el lunes. Y por lo tanto, seguro que hay muchas personas que nos escuchan que sienten lo mismo, y los lunes me gusta dar este recordatorio de chute de energía que nos brinda Marnis.
Venga, sí, vamos a recordar ese producto premiado incluso con los a mejor producto de cuidado interior en los premios Cuídate de Men's Health. Sí. Con lo cual ya va por delante esa vitola, que ese que tiene entre sus componentes principales jalea real, sí, con polen abierto, propóleo y vitamina E, que se llama Royal Provite 5000.
Royal Provite 5000, ¿vale? Sí.
Royal Provite 5000, vienen como dos viales, habrá que agitarlo antes de tomarlo. Nos bebemos un vial de este Royal Provite 5000 cada mañana antes del desayuno y nos va a dar esa vitalidad, esa energía extra que en momentos puntuales a lo largo del año nos puede faltar por distintas circunstancias, pero que necesitamos ese extra de energía, ¿no?
Royal Provite 5000, el producto estrella para tener un poquito más de energía de parte de los amigos de Marnis. Y yo recuerdo que aquel producto y todos los que nos recomana Jacinto Valverde i tots els de Marnis els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la completíssima pàgina web de Marnis, que sempre és una bona idea per endinsar-vos i conèixer millor el seu univers, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ay, Jacinto, ahora estaba viendo por televisión, tenemos puesto un canal de noticias aquí en el estudio pues toda la mañana y todo el día para estar un poquito también enterados de lo que va sucediendo. Y tenemos aquí en Barcelona, no sé si lo sabes, una especie de convención de miembros de McDonald's, de directivos y de todo. Y los estoy... están llegando al recinto donde se...
No lo sabía.
Sí, pues parece ser que es la primera vez que se realiza fuera de Estados Unidos. 14.000 personas han desembarcado aquí en Barcelona. Sí, directivos y franquicias y de todo. Y estaba viendo al payaso, al Ronald McDonald's, que estaba llegando también. Claro, es que está todo el mundo invitado. Bueno, pues estupendo. No, que muy curioso, porque...
Bueno, ya sabes, oye, un McPollo un Big Mac o alguna cosa de esas,
Big Mac Deluxe de estos. Bueno, pero ¿sabes lo mejor? Ahora paso a las consultas enseguida. Lo mejor es que esta gente ha reservado restaurantes con estrella Michelin, ¿eh? No se van a las...
Que no, hombre, claro, es que yo creo que el presupuesto que debe de tener este multinacional...
Claro.
Vamos, ríete tú, de las estrellas Michelin o 10 estrellas Michelin, que
igual,
20,
que igual llegan
da
allí,
igual, es calderilla.
Igual llegan allí a los restaurantes con estrella Michelin y piden una hamburguesa, también te lo digo, porque claro,
a lo mejor... para compararla con la suya.
Y saldrán mal parados, ya te lo digo yo. Bueno, vamos a ver, que nos acaba de llegar, me comenta José que está al caso del WhatsApp del programa, de este número de teléfono que siempre recordamos, el 663-99-30-62, en catalán, 663-99-30-62. Nos acaba de llegar una consulta que procedo a trasladarte. Jacinto dice, hola doctor Valverde, buenos días. Le tengo que decir que soy entusiasta de su programa, por lo tanto es una persona de bien, y lo recomiendo a mis amistades, pues pienso que vale la pena escuchar sus buenos consejos de salud. Fantástico. Yo soy Leridana, dice, y ya estoy en la década de los 70. Hace un mes me operaron de prótesis total de la rodilla y todavía estoy convaleciente. Tengo un problema debido a mi poca movilidad, lo cual es lógico, que por la noche no puedo tener las piernas quietas. Creo que a esto le llaman síndrome de piernas inquietas. Esto lo entrecomilla. Yo hace tiempo que lo tengo, pero como me muevo mucho, porque me gusta andar, no había tenido problema. Hasta ahora que estoy más quieta y esto me desvela mucho. Ya se lo he dicho al doctor traumatólogo y me dijo que tenía que ir a ver a un neurólogo. Pero ahora no puedo ir por mi poca movilidad. Espero que me dé una solución, aunque sea temporal, mientras me recupere un poco más y pueda desplazarme con normalidad. Le doy de antemano muchas gracias por sus consejos. Pues una muy completa consulta que nos ha hecho, en este caso, esta oyente. No, no nos deja su nombre, pero bueno, nos dice que es de Lérida. Por lo tanto, pues encantados de recibir su, su consulta y de trasladártela. A ver qué le podemos decir, Jacinto.
Pues yo le diría que, claro que la vamos a ayudar en la medida de lo que podamos. Por supuesto que el traumatólogo tiene razón. Esto es uno de los muchos trastornos del sueño que hay, no solamente es el insomnio. Este también sea quizás de los más frecuentes, junto con la apnea del sueño, la, el síndrome de piernas inquietas, que hasta ahora ella lo paliaba pues moviéndose durante, durante el día y, y lo notaba menos durante la noche. Ahora con la quietud, más la cirugía, quizás se le haya activado un poco más. Sí que es un problema neurológico, porque muchas veces es un trastorno bueno, que no se sabe exactamente cuál es la causa, pero sí que tiene que tener, sí que tiene que ver un poco afectación neuropática de las terminaciones de los miembros inferiores. Pero, si es que es verdad que muchas otras veces o lo precipita o lo incrementan pequeños déficits de hierro, ¿vale? E incluso mala circulación de retorno, que ahí es donde yo voy en esta señora. Probablemente la cirugía más la quietud haya aumentado su mal retorno venoso y haya aumentado la, los síntomas del, del síndrome de piernas inquietas, ¿vale? Ahí sí que le podemos ayudar. Yo le recomendaría que tomara dos complementos alimenticios. Por un lado, el que va a mejorar su circulación del, venosa de retorno, que es el Pitalgem Circ, P-H-Y, Pitalgem Circ. Tomar un vial por la mañana y otro por la noche. Y también vamos a aportar un poquito de hierro, por si acaso también tuviera después de la cirugía. Es lógico que haya perdido sangre, es lógico que haya perdido hierro, y eso también puede activar más de más ese mal, ese síndrome de piernas inquietas, que tome un vial diario de Ferrovine Max.
Vale, Ferrovine
Así
Max.
Así que Pitalgem Circ y Ferrovine Max.
Fantásticas estas dos recomendaciones, en concreto para esta oyente que está padeciendo este síndrome de piernas inquietas que le impide dormir, dormir bien. Un poco pues acentuado por bueno por esta operación que le han hecho en la rodilla, que la tiene más quieta, porque ella dice que es muy activa, que normalmente va a andar, todo esto. Pero ahora en este tiempo que tiene que estar más quieta, evidentemente pues el síndrome se, se, se dispara, podríamos decirlo así. Entonces el Pitalgem Circ, en este caso...
CIRC, CIRC, de circulación.
Buena corrección, gracias Jacinto. Y el Ferrovine, para aumentar un poco los niveles de hierro que pueden afectar en estas dolencias. Pues fantástico, y muy agradecidos a esta oyente por contar con nosotros y por escucharnos. Tengo más consultas, en este caso vía correo electrónico. En este caso nos escribe Pau Torrens, de 55 años, y dice que le han diagnosticado el colesterol alto y que está un poco preocupado por el riesgo que esto puede representar para la salud cardiovascular. Entonces le gustaría conocer estrategias, también productos naturales con los que pueda reducir el colesterol de manera efectiva, y también muy agradecido por la orientación en este tema de antemano. Pues esta es la consulta de Pau Torrens, de 55 años. Nos escribe desde Tosa de Mar, por cierto, lo especifica. Bueno, colesterol alto, uno de los lamentablemente uno de los clásicos de la sección.
Bueno, aquí está claro que lo primero es eliminar de la dieta o no abusar todos aquellos alimentos que son ricos en grasa, no abusar tampoco de los fritos y, por supuesto, el alcohol, ¿vale? Eso está claro. Luego también cuidar el peso, porque el nivel de colesterol es directamente proporcional al aumento de peso. A mayor peso, mayor aumento de niveles de colesterol de triglicéridos en sangre. Y también hay que tener algo de actividad para ayudar a quemar ese colesterol. El colesterol es una molécula que, como sirve para restaurar un montón de cosas en nuestro organismo, son como nuestros ladrillos, se va fabricando a lo largo de nuestra vida siempre, ¿vale? Cuando somos jóvenes lo gastamos porque nuestro metabolismo es muy acelerado. Cuando vamos teniendo unos pocos de años, ya cada vez nuestro metabolismo no es tan acelerado y no consumimos tanto colesterol, y entonces por eso aparecen en niveles más altos en nuestra sangre, ¿vale? Lo que no hay que hacer es, de forma exógena, darle más caña, ¿vale? Pues mal comiendo, con aumento de peso y con poca actividad física. Y luego, para corregirlo desde el punto de vista de la complementación alimenticia, qué mejor que esa levadura de arroz rojo unido al cardo mariano, a la pimienta negra, a la coenzima Q10 y a la acerola, en un único complemento alimenticio de Marnis que se llama Lipo Help.
Lipohelp.
Lipohelp. Fácil de tomar, viene en cápsulas, una cápsula antes de cenar.
Pues aparte del Lipohelp, que es una buena idea, que va a ayudar a reducir estos niveles de colesterol, todas las recomendaciones que nos ha dicho Jacinto respecto a la dieta y la actividad, especialmente para este oyente Pau Torrens, que nos escribe desde Tosa de Mar, y para cualquier persona que nos esté escuchando que tenga pues este problema, ¿eh? Que tiene un poco el colesterol alto, la dieta, sobre todo el ejercicio, y el Lipohelp de Laboratorios Marnis. Vamos a ver, vamos con Ana Puig, de 42 años. Es una consulta que me ha llamado la atención, pero que puede pasar, evidentemente. Dice que ha notado una pérdida significativa de cabello en las últimas semanas y se preguntaba si podría recomendar algún remedio natural que pueda ayudar a frenar la caída del cabello y a estimular su crecimiento. No sé qué le podemos decir a Ana Puig en este caso.
Claro que sí, le podemos ayudar. Si no es una alopecia androgenética, que parece que, no lo sé si será la causa o no, si tiene antecedentes en la familia o no tiene antecedentes en la familia, sí. Pero bueno, independientemente de que lo sea y siga un tratamiento específico, para cualquier otro tipo de caída de cabello, de alopecia, sobre todo cuando es transitorio o como complemento alimenticio al tratamiento que te pongas para si es una... Si es una alopecia androgenética, le voy a recomendar un complemento alimenticio,
vale.
Que además viene en pack, ¿vale? Es un pack que trae loción,
sí.
Y tiene cápsulas. El complemento se llama Capilmar.
Capilmar.
Capilmar. Las cápsulas son fáciles, hay que tomar dos cápsulas en una única toma al día,
vale.
¿Vale?
Vale.
Y la loción tienes que leer cómo tienes que aplicártela, porque tienes una aplicación, como si dijéramos, de dosis de choque, uh-huh. Y otra aplicación diferente de mantenimiento, ¿vale?
Perfecto.
Entonces viene muy bien explicado en el envase cómo tienes que ponerlo, y tus dos capsulitas antes de cenar de las cápsulas de Capilmar, uh-huh. Y la loción según te dice el prospecto.
Fantástico, pues este producto de Marnis, para, en este caso para la consulta, que nos ha realizado desde Vic Ana Puig, esta pérdida significativa de cabello, como ella comenta, que seguramente será transitoria, pues el Capilmar, dos cápsulas al día más la loción, viene en este pack, que tiene dos maneras de aplicar, una que es un tratamiento de choque para frenar enseguida y otra de mantenimiento en el prospecto. Recordemos que Marnis siempre viene con su prospecto, cada producto, muy, muy, muy bien explicado cómo tiene que aplicarse o consumirse los productos de Marnis. Venga, y rápidamente, tenemos a Laura Vidal de Tarrasa, 35 años. En este caso habla de dolores en las articulaciones, especialmente en manos y en rodillas. Dice que le está, bueno, preocupando un poco porque no se le terminan de pasar y se interesa por qué puede hacer con estos dolores intensos en las articulaciones, Jacinto.
Bueno, normalmente, salvo que sea una cosa puntualmente aguda por algún problema de depósito de algún tipo de sustancia que le provoque esa inflamación articular, lo más habitual es que sea una artrosis, ¿vale?
Sí.
No nos da más datos, pero probablemente sea una artrosis, pues porque es muy típico que empiecen a doler las articulaciones de las manos. Bueno, yo le recomendaría que las mueva, que si es así, no las deje quietas, que haga ejercicios de flexión y extensión de sus dedos, y movilización en general de todo tu cuerpo, y vamos a ayudar con un complemento alimenticio que va muy bien para este tipo de problemas, incorporando la vitamina C, el condroitin sulfato y la glucosamina, el colágeno y el ácido hialurónico, el cobre y el manganeso,
vale.
Y que se llama Condrohelp, ¿vale?
Muy bien.
Condrohelp viene en polvo, tiene un cacito que hay que llenarlo enrasándolo hasta el borde, disolviéndolo en un vaso de agua y tomándolo una vez al día, preferentemente por la mañana.
Pues estas son las instrucciones precisas y el producto concreto Condrohelp para estos dolores en las articulaciones, que probablemente sea un principio o una artritis. Condrohelp, ya que nos ha explicado el doctor, el podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, també a la pàgina web de Marnis, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia, farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, inicio de semana completado. Mucho ánimo con el lunes, que lo acabes de pasar estupendamente. Y mañana nos volvemos a escuchar con nuevas consultas.
Muy bien, cuídate tú también. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana. Jacinto Valverde, que sempre és un plaer escoltar-lo, ja ens deixa. I ara de seguida arribarem al punt de la una del migdia, en un minut i escaig, i escoltarem una veu habitual, la de Júlia Julbe, que ens posarà al dia de tot el que està passant a Catalunya, Espanya i al món. I després tindrem encara una hora per endavant. Tornarà el Trias. I parlarem de videojocs, com és habitual en la darrera hora dels de dilluns. Ens visita Joan Cebrián, periodista expert en esports electrònics i videojocs. Avui parlarà d'una consola clàssica, la Wii U, si no ho tinc mal entès. Després farem una girocleta sense olma, giró, a veure com surt això. I a la part final del programa, cultura i bona vespre. Tot això, el que tenim per endavant en la darrera hora de la caravana. Fins ara.